Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dilluns 11 d'abril. Vàrem encetar la setmana passada la roda de portaveus, és la darrera roda de portaveus d'aquesta legislatura. Abans no ens fiquem ja amb la prèvia de la campanya electoral, ja ho saben que d'alguna forma també hi estem mig ficats, però encara tenim temps per fer una anàlisi d'aquesta legislatura que ja es tanca. Saludem avui el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Gavi Serrano, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Finalitza una legislatura, com a mínim per Gavi Serrano, amb dues cireretes, en el pastís una, la col·lecció de cromos, i una altra, l'exposició de Pere Jou, i la que queda, que és la de Pere Stanfli.
Sí, jo crec que és un final maco, eh? Jo crec que al final és una feina programada des de fa molt temps. Jo crec que per sort hem tingut a la família Stanfli, que volia tirar endavant aquesta fundació i aquest museu, i que per calendari pues, ha coincidit que es faci en aquests moments. En el tema de l'exposició del Pere Jou, pues és una tradició que des de fa molts anys el Consorci i l'Ajuntament tiraran endavant. Jo ara estava recordant que en els darrers 8 anys, pues han fet, sembla que són 6 exposicions d'aquestes grans exposicions sitgetanes, per dir-ho d'alguna manera. En 8 anys, 6 exposicions, jo crec que està prou bé. I la col·lecció de cromos pues, és el fruit del treball de 4 anys, en el qual pues, el Francesc Rovira i el Roland Sierra pues, han fet una feina magnífica, i ara pues, podem disfrutar-la pues, anant pels carrers i disfrutar-la també mirant-la al Miramar. No? Però jo crec que també hi ha un element que com a mínim també és important, que ha estat, jo crec que donant la importància que té, que és el retorn dels quadres de correus. Jo crec que també ha coincidit en aquestes dates pues, el poder gaudir una altra vegada a Sitges d'aquestes obres que es van fer en l'any 26 i que ara podem tornar-les a tenir a Sitges i poder contemplar-les, però crec que també és un tancament maco de legislatura.
Aquest procés, quan va començar? Perquè com que no se n'ha parlat massa de tot, tot aquest procés de les obres de correus, i no sabem si en el seu dia, però fa, no em facin dir quants anys, Teresa Ferrer, que havia expressat també veu alta el seu neguit per on havien anat a parar les obres del seu pare, o sobretot l'anunciació del seu pare. No sabem si això es va iniciar precisament arran d'aquell prec de la Teresa Ferrer o va venir més tard. O...
A veure, jo crec que ha hagut diferents moments d'inici, no? És a dir, jo crec que això, inclús per la informació que jo tinc, es va iniciar, jo crec que en els anys 2000, la primera vegada. Després, en el 2006... va haver-hi una altra aproximació a correus, però no es va acabar de tancar. I després, l'any 2008, doncs va venir un parell de persones a explicar-me el procés aquest de correus. La veritat és que jo desconeixia aquestes obres.
Perquè, amb qui es parla? Quan es tracta d'anar a cercar alguns quadres que formen part d'algun organisme com Correus, amb qui es va parar?
Comença a parlar Correus, a la direcció, diríem, de Catalunya, a la direcció de Catalunya, ells deriven a Patrimoni de Correus, i a partir d'aquí pues, comencem unes converses, comencem a redactar un conveni de col·laboració que s'aprova l'any passat, i que després també per canvis de persones, de titulars de Correus, pues, hem de retornar a aprovar el conveni únicament canviant els titulars de les persones que han de signar el conveni. No? Per tant, aquest conveni es signa aquest any, al començament d'aquest any, i fa pocs dies pues, els quadres van tornar a Sitges. Mm-hmm.
Perquè aquests quadres no s'han mogut mai de Barcelona? Doncs.
No s'han mogut de Barcelona. Ha estat a Barcelona, estaven en un magatzem. El que passa que sí que és veritat que Correus els va restaurar, jo crec que ara estan impecables. O sigui, abans de cedir-nos ha fet un treball de restauració de les obres, i per tant podem gaudir de les obres restaurades, i que jo crec que en aquest moment estan provisionalment a l'Ajuntament, però jo crec que quan s'acabin les obres de restauració de Maricel de Mar haurem d'estar a la Pinacoteca Municipal, que jo crec que és on han de gaudir i han de ser exhibides com es mereixen.
Aquest ha estat el final de la legislatura de Gavi Serrano, però si haguéssiu de definir un titular com demanem la majoria de portaveus que passen per aquesta taula, com ha anat aquesta legislatura? Si l'haguéssiu de definir, aquesta ha estat la legislatura de...
A veure, ha estat una legislatura en la qual hem posat uns fonaments de quina és la nostra idea de com hem de treballar la cultura aquí a Sitges. Jo crec que ha de ser una barreja entre la que és la cultura tradicional, la cultura interna, la cultura de Sitges, amb una cultura també de projecció exterior i de promoció dels nostres artistes, no? I de la nostra realitat. Jo crec que ho hem aconseguit, hem començat, jo crec que hem començat, també hem deixat coses sense fer, jo crec que també la crisi ha impedit que alguns projectes importants, com pot ser la nova biblioteca, pues l'haguessin pogut tirar endavant, però jo crec que bueno, la realitat és la que tenim. Quan fèiem el programa electoral, quan fèiem el pacte de govern en el 2007, pues desconeixíem que entraríem en aquesta crisi en el 2008, que la patiríem tant en el 2009 i que encara estem en la situació que estem. No? Per tant, jo crec que quan fèiem el pacte de govern ho fèiem tenint en compte els neguits, les necessitats que teníem a nivell cultural al nostre municipi, però després la realitat de la crisi ha fet que tinguessin que resituar-la i que tinguessin que prioritzar i fer el que podíem fer. No?
Per tots aquells que puguin pensar que Gavi Serrano li és relativament senzill pactar amb el PSC, tenen raó o no?
Jo crec que és... A veure, nosaltres únicament podem pactar, ho tenim bastant difícil, perquè nosaltres normalment solo pactem amb partits d'esquerres, o sigui, nosaltres, el nostre partit polític, Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida, la nostra coalició, estem en un cantó, estem a l'esquerra, i per tant podem pactar normalment al PSC. És veritat que en alguns municipis pues, s'ha fet algun pacte amb Convergència, és a dir, que també és veritat. Per tant, nosaltres el que únicament plantegem és que per nosaltres l'important és el programa, és el pacte de govern, i si arribem a un pacte de govern, pues, pactarem. Va ser fàcil perquè vam arribar a l'acord programàtic amb el Partit Socialista. No? Jo crec que portàvem 4 anys treballant el que va ser l'empresa per Sitges, i això va generar unes complicitats, una manera de treballar, que també és veritat que tenia un programa que havíem desenvolupat conjuntament dintre l'Entesa, que nosaltres vam fer el nostre programa de cara al 2007, però que sí que vam trobar facilitats per les dues bandes d'assolir aquest pacte de govern. Per tant, vam fer aquest pacte perquè vam arribar a un acord de programa.
Què pot assumir de responsabilitat Iniciativa per Catalunya davant d'aquells que posen sobre la taula la responsabilitat en la gestió dels recursos per part de l'equip de govern?
A veure, nosaltres assumim tota la responsabilitat, tota, sencera, tant els guanys com les responsabilitats, el que no està tan ben fet. Jo crec que som un equip, som 11 regidors, regidores, que vam assumir la responsabilitat de tirar endavant aquest ajuntament, i malgrat tinguem un regidor d'aquests 11, pues assumim tota la responsabilitat de la gestió.
Si haguéssiu de fer una valoració de la gestió?
Jo crec que ha estat una gestió, jo crec que ho he dit alguna vegada en aquesta taula, que ha estat deguda a la manca d'informació que passaria el 2008-2009. Jo crec que la realitat de la gestió no és que hem gestionat mal en el 2010, o que hem gestionat malament, o que, més que malament, si hem fet una gestió complicada en el 2010 o 2009. Jo crec que una herència, per posar un exemple, nosaltres tenim 2 fòmits, no? Que el fòmits és el que s'ha permès la bienalització de tot el poble, que són 12 milions d'euros.
S'està referint o porta en veu al Pla Zapatero, eh?
No, estic parlant de les ajudes que es van fer des de turisme.
Ah, exactament, sí.
No estic dient...
Per això, perdó.
Estic parlant del fòmit.
Pla Zapatero, Baix Amar, fòmit, bienalització.
La bienalització. Tot el Plaça de Sant Sebastià va ser fòmit també, La Plaça de Sant Sebastià, carrer Jesús, carrer Parellades, Cap de la Vila, o sigui, tot això.
I Passeig de la Ribera, Pla Zapatero.
Aleshores, aquests 12 milions d'euros que es van demanar, 6 i 6, em sembla que el primer va ser el 2004 i el segon el 2006, clar, portaven 5 anys de carència, però en els 5 anys, és veritat que amb interès zero, és a dir, amb un interès molt, molt bo, però aquests milions s'havien de començar a retornar en el 2009 i en el 2011. Clar, nosaltres quan ens demanaven el 2004, el 2006, aquests 12 milions d'euros, no eren conscients de que estem parlant de l'anterior legislatura, No estem parlant d'aquesta legislatura, sinó de l'anterior legislatura.
De finals de l'anterior, vaja.
2004 i 2006. El 2004 era l'inici de l'anterior.
I 2006, diguem-ne, un any abans del canvi.
Per tant, en aquests 12 milions d'euros, que és una part important de la situació econòmica de l'Ajuntament, pues no eren conscients en aquell moment de que vindria un 2008, vindria un 2009 i que viuríem aquesta crisi que ningú podia preveure. No? I que, per tant, aquella decisió, pues no és que va ser una mala decisió, jo crec que va ser una bona decisió, perquè per nosaltres era important pues, fer la bienalització del centre, perquè era una prioritat, i després també era important perquè enteníem que aquesta bienalització milloraria els nostres establiments i generaria ocupació. Jo crec que amb la crisi, el fet d'haver apostat per la bienalització ha ajudat a que els nostres comerços, els nostres restaurants, que han estat en aquests indrets en el qual s'ha actuat, han estat en millors condicions per afrontar la crisi que haurien estat si no s'hagués fet aquesta bienalització. O sigui, malgrat aquests 12 milions d'euros que tenim com a deute, jo crec que ha facilitat que aquests negocis, aquests establiments, estiguin en millors condicions per afrontar la crisi.
Li correspon a un polític tenir més consciència sobre allò que pot passar en el futur que un ciutadà a peu de carrer?
Sí, però jo crec que hi ha molts bancs, molts experts, molts professionals, que no podien preveure tampoc això. O sigui, jo crec que en el 2004-2006, igual que en el 2008, va haver alguns que van començar a parlar de crisis, però el 2004 segur que no hi havia ningú en tot el món que parlés de crisis. Jo crec que la reestructuració alemana, que va ser els primers que van fer la reestructuració, em sembla que la van fer en el 2006. Per tant, i que estem parlant d'un govern alemany, que segur que té molt més assessors experts en el tema econòmic que malauradament tenim nosaltres aquí a Sitges, perquè crec que no ens toca tenir aquests assessors i aquests experts econòmics, sinó que hem de tenir l'Estat que pugui avisar o donar un toc d'alarma en una situació com aquesta. No? Jo crec que el polític d'un ajuntament ja l'agradaria, però jo crec que és impossible.
Més enllà, però, del context general, fins a quin punt creieu que la pròpia institució, que el propi ajuntament, hagués hagut de ser més curós o hagués hagut de...
Bueno, jo no crec que sigui tan responsable de la segona legislatura, sinó moltes coses de la primera. Jo crec que la primera va ser quan vam...
Voleu dir que ara es paguen els pecats de la primera?
No pecats, no pecats. Jo crec que són una forta inversió que es va fer en la primera legislatura. Jo crec que el regidor d'Hisenda ho explicava molt bé en el ple en quant als guanys del patrimoni que té aquest ajuntament. És veritat que tenim més deute, però també és veritat que tenim més patrimoni.
Però està, algú pot dir, bé, hi ha patrimoni, però fins que el patrimoni no es pagui, no serà teu el patrimoni.
Però com un pis. O sigui, mentre tu vagis pagant, no?, la teva hipoteca del pis, o sigui, i a més, que estem parlant de que el patrimoni està pagat. El que potser tenim altres deutes per pagar, però el patrimoni sí que està pagat. El Palau del Rei Moro està pagat, per dir-ho de manera. I van ser 4 milions d'euros a comprar el Palau del Rei Moro. Per tant, el centre de disseny, és veritat que hi ha una hipoteca del centre de disseny, però no és tant per la compra, sinó per la remodelació que es va fer després en el centre de disseny. Però l'immoble té una hipoteca, però que va ser per poder fer front a les despeses d'adequació de l'espai, no? Però sí que hem augmentat el patrimoni, i això és una cosa evident, que hem augmentat el patrimoni. Per tant, jo crec que nosaltres vam assumir una sèrie de prioritats i d'actuacions, perquè vam entendre en el 2003 totes les forces que estàvem al govern, que havia de fer un pla de xoc. I després van tenir la mala sort de les inundacions, que van tenir que també actuar perquè en el carrer Espalter no s'inundés cada vegada que plou, i en aquell moment el carrer Espalter no s'inunda cada vegada que plou. Per tant, es van fer col·lectors, es van fer millores, es va apostar per un pàrquing, és a dir, que jo crec que s'han fet es va fer molta actuació, sobretot en la primera legislatura, i en la segona s'han fet molt menys, moltes menys actuacions en la segona legislatura, però la realitat que tenim és que tenim un dèficit, i l'important és que hem de tenir el camí per poder superar aquest dèficit. No? Jo crec que el pla de sanejament està ben encarat. Jo, quan tinguem el nou pressupost, haurem d'actualitzar el pla de sanejament i aleshores tenir un pla de ruta per arribar al 2013 amb els deures fets i que el poble estigui sanejat.
Teniu la sensació que el debat a l'entorn del dèficit està molt a peu de carrer o no?
Jo crec que hi ha gent que li preocupa, i jo entenc que li preocupi. Jo crec que hi ha gent que ho té a peu de carrer, però també hi ha molta gent que per la seva prioritat és el tema de l'ocupació, del treball i de generar riquesa. O sigui, jo crec que estan els dos elements que estan al carrer. Jo crec que hem de ser rigorosos amb el pressupost, però també hem de preocupar-nos per generar economia, que és la prioritat en aquest moment. Jo crec que, malauradament, nosaltres dèiem fins fa molt poc que l'atur a Sitges estava molt controlat. En aquell moment, si arribem al 2% d'atur, jo crec que ja estàvem preocupats abans, encara hem d'estar més preocupats i hem de generar aquesta riquesa. Jo crec que ara tenim la sort de que ve l'estiu, que l'estiu crearà jocs de treball, però seran jocs de treball que a la tardor tornarà a caure i que, per tant, hem de poder generar aquest joc de treball perquè siguin permanents.
No hem trobat encara una alternativa.
Home, jo crec que...
El sol i la platja o el turisme d'estiu?
Jo crec que qualia pot ser-hi, pot ser una alternativa. Jo sóc defensor de qualia Sitges, jo crec que és un dels projectes que poden generar llocs de treball. Jo crec que hem d'apostar per la universitat a Sitges, i però no únicament per la universitat, sinó per al campus qualia, perquè malgrat sigui molt complicat, que s'ha de treballar molt i s'ha d'anar mica en mica, però és una aposta de futur per crear ocupació.
L'altre dia tenim amb nosaltres a Lluís Mercè i ens parlava, alguna cosa s'havia apuntat, ell d'alguna manera feia portaveu d'alguna rumorologia escoltada sobre que enguany encara no es començarà a construir aquesta escola, ni enguany ni l'any que ve, sinó que els responsables, els impulsors d'aquest centre volen una certa moratòria i l'Ajuntament els proposa començar les classes al centre de disseny a un lloguer molt econòmic.
Bueno, suposo que el lloguer serà el que s'ha calculat que tenia que ser, igual que es va fer un càlcul per al Mercat Vell, igual que es va fer un càlcul per altres espais que hem deixat, no? Sí que és veritat que hi ha una... Nosaltres volem que les classes comencin a més allà possible, perquè entenem que quan més abans comencin aquestes classes també facilitarà el desenvolupament del campus, perquè jo crec que ha de ser l'impulsor o facilitador de tot el tema del campus, és una realitat. O sigui, si tens uns alumnes que estan donant classes, que tenen una sensibilitat en el món de la cultura, de l'art, de la música, doncs també serà més fàcil que empresaris concrets especialitzats en aquests camps vulguin estar al costat i fer aquest campus, no? Per tant, a nosaltres ens interessa molt que comenci el més aviat possible i estem treballant en aquesta línia.
En franquesa, però, l'empresa està complint o no?
Quina empresa?
L'empresa que es va presentar a l'Ajuntament, els inversors que es varen presentar a l'Ajuntament i els van dir, nosaltres farem l'edifici en aquest termini i tal, etc. Això s'està complint o no?
Jo crec que estan complint, jo crec que tenen molta il·lusió, jo crec que són empresaris catalans, majoritàriament, és veritat que hi ha algun empresari estranger, però majoritàriament són empresaris de casa nostra, que tenen molta il·lusió d'ubicar-se a Sitges, i el que han d'estar és facilitar-los perquè puguin ser-hi. Jo crec que ells tenen molta il·lusió, el que passa que també la crisi existeix per tothom, també per nostres empresaris del nostre país, i que per tant estan demanant aquesta pròrroga, aquesta facilitat per instal·lar el projecte i després consolidar-lo amb la creació de l'edifici. No?
Pròrroga per uns 3 anys?
Jo crec que abans. Jo crec que, però això no vol dir que el centre de disseny deixi de tenir activitat universitària, perquè jo crec que si es fa l'aposta, si acabem fent l'aposta del centre de disseny, doncs, pot ser que alguns cursos es desenvolupen sempre en aquest centre, no? I per tant, jo crec que serà una ampliació, d'alguna manera és una ampliació de l'edifici.
Matiseu-nos. L'Ajuntament està oferint un lloguer aproximadament d'uns 7 euros per metre quadrat?
No ho sé, la quantitat no la conec. És a dir, el tant per metre quadrat no ho desconec. Ho sento.
Més enllà de l'escola, algú ha demostrat interès per qual hi ha?
Sí, jo crec que hi ha empreses. Tenim la Universitat Oberta de Catalunya que ha demostrat interès, la UOC. També la Universitat de Vic, vam estar amb el rector de la universitat parlant i també estava molt interessats en poder tenir presència aquí. També hi ha món de la indústria catalana, de cultural, que també està demostrant cert interès, però tothom, jo suposo, que està esperant a qui donar el primer pas, no? I qui donar el primer pas. Per això és important que comenci a caminar, que comenci algú a visualitzar que el Qualia i la universitat i el campus comencen a caminar i comencen a tirar endavant, perquè jo crec que moltes d'aquestes institucions, entitats, empreses donaran el pas endavant quan vegin que això comença a caminar.
Com que heu estat darrere de molts dels petits projectes, en algun moment penseu, no sortiria més a compte Sitges projectes del tipus o ambicions del tipus com les de Stanfli, com les de Bacardí, ambicions més mesurades en l'espai, en els objectius finals, encara que la qüestió de Bacardí sigui una qüestió conjuntural d'un moment donat, en un espai determinat, en un punt molt concret, amb uns objectius molt concrets?
Jo crec que no són incompatibles. Jo crec que és molt important. Molt important el tema de la Fundació Stanfli, molt important, però no és incompatible que hi hagi una universitat al poble, perquè el joc de treball i l'economia que generarà la Fundació Stanfli no podem comparar-la, estimant-la i com estimo la Fundació Stanfli, però no podem comparar l'impacte econòmic que pot generar al nostre municipi l'instal·lació de la universitat. Jo crec que si parléssim amb la Gremi Hostaleria de Sitges reconeixeria que l'impacte és diferent.
Però el regidor pot dir bé volta, per exemple, que encara es poden garantir aquests 2.500 llocs de treball que marca el llibre de Qualia?
Bueno, a mi si són 1.500 ja em va bé. Sí, jo crec que 2600 estem parlant a 2020, però el més hi ha possible, que podem anar generant llocs de treball, de qualitat i tal, a mi ja em sembla bé. Si en comptes de 2500 ens quedem a 1900, jo estaré molt content, perquè haurà 1900 famílies de Sitges que podran treballar aquí, que podran viure aquí i que tindran un lloc de treball. Jo crec que el 2500, doncs millor si arribem. Jo dic que, jo penso que el que van fer l'estudi són uns grans professionals i que, per tant, jo crec que si van dir 2500 estarà allà, però que tampoc em preocuparia massa si fossin 2500 o són 1900 o són 2100.
No la veieu una xifra molt gran, però...
Bueno, estem parlant fins al 2020, eh?
Sí, però ho dic... Heu donat moltes voltes per tot arreu i en l'àmbit cultural suposo que coneixeu moltes experiències de molts municipis que han posat en marxa, diguem-ne, projectes de tota mena, des de Barcelona fins a capitals més petites, i si no us va cridar molt l'atenció aquesta xifra dels bueno, 2.500.
Jo vaig plantejar-m'ho com un estudi en el sentit de que donava un marge, un tope, i que el que hem de fer és anar treballant en aquesta línia per arribar-hi. No? Jo crec que, com deia, no em preocuparia massa si són 2.200, no em preocuparia massa, que hem d'arribar que siguin el màxim possible, però per això hem de treballar i hem de començar a tirar endavant el projecte, hem de cercar aquestes empreses que puguin instal·lar-se. També dependrà de quin tipus d'empresa s'instal·li, perquè hi ha empreses més grans, amb més personal, que un tipus d'empreses que potser amb dues persones fan moltíssima feina i facturen moltíssim. Per tant, jo crec que tenim uns metres quadrats, unes hectàrees per desenvolupar el qualia i també la tipologia d'empresa ens podrà marcar si són molta gent que ocupen o són poca gent que ocupen.
Heu parlat d'activació de l'economia per un costat i per altre de la contenció de la despesa. Com es fa això? En aquesta taula s'ha parlat des de l'augment dels impostos fins a l'eliminació de societats municipals, fins a la reorganització de la plantilla. Com creu Gavi Serrano que es pot afrontar la qüestió del deute?
A veure, jo crec que hem de fer una mica de tot. Jo crec que hem de fer una mica de tot. Hem de reduir despesa, s'ha de reduir despesa, i la reduir despesa significa analitzar molt el lloc de treball, significa analitzar molt quina és la despesa corrent que tenim, significa plantejar-se què és prioritari i què no ha de ser prioritari. Estem parlant de que no és blanc i negre, sinó que jo crec que hi ha tot un camí al mig, que també hem de partir de que potser hem de fer un sacrifici important en el 2012-2013 per intentar tenir una tranquil·litat econòmica el 2014-2015. Jo crec que, malgrat apretem i no puguem fer tots, ni en cultura, ni en alguns departaments no puguem fer tot el que podríem fer, haurem d'assumir que en aquest moment no es pot fer i intentar ser més austers tots per intentar arribar a complir el pla de sanejament, arribar a reduir totalment el deute de l'Ajuntament i a partir d'aquí tenir un pressupost amb la tranquil·litat. Si no hem de pagar tants interessos, si no hem de pagar tanta despesa, ben segur que en el 2014-2015 podem tenir un pressupost, diríem, una mica més recuperat, per dir-ho d'alguna manera. I després jo crec que també hem d'augmentar ingressos. Jo crec que no és únicament reduir la despesa, sinó que hem de veure com podem augmentar, malgrat, com deia també el regidor d'Hisenda, hem augmentat molt les subvencions que hem aconseguit en els darrers anys, de les que hi havia abans, però també hem de continuar treballant en la línia de cercar recursos externs, buscar complicitats, i jo crec que en aquest moment de crisi hem de treballar molt en el tema de l'intercanvi, en el tema de buscar acords de col·laboració amb altres institucions, i jo crec que és l'eina per poder tirar-lo endavant. No? Per tant, jo crec que hem de reduir despesa i augmentar ingressos.
L'equip de govern va posar sobre la taula, òbviament, la qüestió del cadastre, la qüestió de l'IBI, de cara a l'any que ve. Com ho veieu, aquesta iniciativa?
A veure, jo crec que això està en el pla de sanejament, l'hem aprovat, i per tant nosaltres ja s'ha demanat la revisió del cadastre, per tant ja s'ha demanat, i jo crec que no és tant a l'IBI el que s'ha d'estudiar, sinó que s'ha d'estudiar la recollida d'escombraries. Jo crec que el que s'ha d'estudiar és quin impacte té al municipi la recollida d'escombraries i veure de quina manera s'està imputant al ciutadà o la ciutadana aquest impacte, no? I aleshores actualitzar això. I jo crec que el que també hem de lluitar i reivindicar, jo crec que això hauria de ser de tots els partits polítics, no únicament els que estan al govern, sinó tothom, tant a la Generalitat com a l'Estat, és que som un municipi turístic. i som un municipi turístic, vol dir que no podem tenir els mateixos recursos econòmics que tenen la resta de municipis. A part que penso, i ho hem dit moltes vegades, que estem mal finançats per l'Estat, o sigui, tenim un 12% de lo que serien els impostos de l'Estat que arriben als ajuntaments, el 12%, quan altres llocs són 25 o 26%. Per tant, estem molt mal finançats, molt mal finançats. Està millor finançat la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat que els municipis, i que per tant jo crec que hem de reequilibrar aquesta distribució i que els ajuntaments tinguin majors recursos de l'Estat, dels seus impostos, però també hem de tenir la singularitat de municipi turístic, perquè nosaltres doncs fem neteja a l'estiu per tota la població que ens visita, fem vigilància a l'estiu per tota la població que ens visita, i que per tant hem de tenir més ingressos, tant de l'Estat com a municipi, com de l'Estat com a municipi turístic.
Mal moment per demanar-ho, no?
Bueno, jo crec que s'ha de redistribuir, perquè és una realitat. I per tant, això jo crec que hem de defensar-ho, però igual que s'han fet els fons de Zapatero, que tu deies abans, pues, i s'han treu uns recursos, pues jo crec que s'ha de tenir la sensibilitat per municipi turístic. Perquè la resta, el que deia la primera vegada, en el primer moment, que era el tema dels municipis, és un tema del 100% de recursos distribuït d'una altra manera, però els diners són els mateixos. O sigui, a nosaltres ens donen el 12%, però el 100% existeix, la bossa. I l'únic que estem demanant és que potser gestiona un 60, que gestiona un 50, i que el gestiona un 40 i pico, que gestioni... O sigui, estem parlant que els diners hi són. I el que hem de plantejar és la redistribució d'aquests diners. En l'altre cas, en el tema de turisme, sí que estem parlant d'una nova bossa. Però del tema de finançament dels municipis, estem parlant d'una bossa que ja existeix. I per tant, el que estem demanant és una distribució diferent d'aquesta bossa.
En aquests dies previs a la campanya electoral, en més d'una ocasió amb el regidor hem parlat de l'esquerra i de la dreta, però és singular, però, perquè ell ara està en l'àmbit dels qui, d'alguna forma, a partir del pla de sanejament, pujaran els impostos, i en aquest cas, des de Convergència i Unió, en aquesta taula ens diuen que no és moment de pujar els impostos i que, per tant, no els pujarà.
Sí, el que passa que... Nosaltres, que passa que tampoc puc plantejar-te la que serà la nostra campanya electoral perquè no toca.
No toca.
No toca.
Però en qualsevol cas, fora de la campanya, diguem-ne que la qüestió dels impostos està en motiu també de plens municipals i
jo crec,
diferents intervencions aquí.
Jo crec que nosaltres, ja ves, jo crec que coincideix tothom, perquè s'ha fet un treball que suposo que passarà per ple d'aquest mes, bueno, el 2 de maig, que és el ple finalment, que s'ha fet amb totes les forces polítiques, o que si ve tota la força política, ho signaran, no?, aquest pla 2015, l'acord marc 2015, i tothom diu que els serveis s'han de pagar al seu preu. Al seu preu. I això ho diu Convergència i Unió, ho diu el Partit Socialista, ho diu Esquerra Republicana, ho diu Iniciativa per Catalunya Verds. I si ho volen pagar al seu preu, ha d'augmentar.
Quin és el seu preu?
Pues s'ha de calcular el cost real del preu, o sigui, què costa el que sigui, pues la neteja que parlàvem abans, i l'han de pagar, és dir, però l'ha de pagar el seu preu, no subvencionats, sinó ha de pagar el seu preu. Aleshores, després ha d'haver-hi les polítiques perquè la gent que no pugui arribar a pagar aquest preu no deixi de tenir aquest servei o aquesta activitat perquè no pot pagar el seu... És dir, que jo crec que això coincideix tothom. Per tant, si alguna persona té els recursos econòmics suficients per pagar el seu preu, ho tindrà que pagar-ho i se l'augmentarà.
Primer parèntesi. Paguem poc pel que tenim?
Depèn de què. Jo crec que s'ha de fer...
Per això us pregunto. No, perquè amb números absoluts, més d'un recordarà quan es va posar en marxa el contracte de neteja, com es deia obertament que l'Ajuntament de Sitges feia una despesa molt important, feia un contracte molt important en quantia econòmica.
Molt important, sí.
Molt. I es deia així obertament en números absoluts. Per tant, diguem-ne que més d'un pot pensar, home, l'Ajuntament, la població inverteix molts diners en la neteja pública. Altra cosa és que hi hagi ara uns deutes també en aquest aspecte, però la inversió inicial, la que forma part del concurs públic inicial, sempre va ser una inversió molt forta.
Sí, que la va pagar l'Ajuntament, sí.
Com perquè, diguem-ne, es pugui plantejar ara, entre moltes de les coses que es poden plantejar, si és just o no el que paguem per determinats serveis, i molts poden dir, home... Doncs fèiem una inversió molt, molt forta, per exemple, en l'àmbit de la neteja, o almenys des del primer moment així es va dir.
Jo no parlo tant de justícia, perquè jo penso que el que s'ha de fer és avaluar costos, i per tant, i de persones a les quals se li ofereix aquest servei, i per tant ha de ser equilibrat la despesa amb els ingressos, i per tant, el que s'ha de fer és analitzar realment quins són els costos de cada servei, i això és el que s'ha de fer. Per tant, això... Però és que això està tothom d'acord. O sigui, jo et dic que això està tothom d'acord. Per tant, si estan d'acord tots, el que haurem de fer és analitzar els serveis, analitzar cada activitat i veure quin és el cost real de cada activitat. Per tant, a partir d'aquí, pues, veurem com s'han d'imputar el ciutadà a la ciutadana i com podem ajudar perquè tothom pugui accedir al servei. Jo crec que això és el més important, que tothom pugui accedir al servei. Ara, quin tingui un recurs, jo em sembla que tu explicava l'altra, la darrera vegada, no? Nosaltres, quan vam entrar amb una voluntat d'esquerres, no? Pues vam fer la bonificació del 90% a les famílies nombroses. Bueno, vam valorar, vam fer aquesta, però bueno, al final, pues jo per sort crec que ens vam adonar de que el cafè per a tothom no serveix. I que s'ha de fer, s'ha de mesurar a mesura de la renda i s'ha de mesurar a mesura de les possibilitats de la gent.
Però això suposo que seria més senzill del que sembla.
Això és molt fàcil.
Vaja,
per tant,
vull dir, allò, nivell de renda tant, molt bé, doncs vostè té l'ajut, nivell de renda tant, doncs vostè té menys ajut o no té l'ajut.
Perfectament. Jo crec que aquest és el camí. Aquest és el camí.
No sembla pas massa complicat, això.
No, però això no s'ha aplicat, per tant, no hem de començar
a aplicar. No, però per això dic que és una qüestió bastant de...
Nosaltres ho hem aplicat, per tant, no diria que no l'hem aplicat, perquè no... Jo crec que hem fet dues coses. Una és, en aquest cas concret que deia de la família nombrosa, mesurar-lo a la renda, que jo crec que és el model, per tant, ho hem aplicat en un cas concret, i en l'altre cas hem donat moltes ajudes, perquè hem augmentat, vam fer la bossa d'ajudes per serveis socials, no? de totes les activitats que podia haver, tot un catàleg d'ajudes per serveis socials, i s'han donat molts recursos, malgrat la crisi hem augmentat les aportacions perquè tota la gent que necessités qualsevol servei pogués tenir un ajut de servei social. Jo crec que això ara s'ha de replantejar. S'ha de replantejar i jo crec que en el format de famílies nombroses s'ha d'extrapolar a moltes més coses.
Dues preguntes, però, d'aquelles de meteoròleg, de la sensació. Creieu, per exemple, que a Sitges es paga l'aigua molt cara?
Jo crec que es paga normal. Jo crec que es paga el preu normal, tenint en compte el preu del servei.
Quan alguns es refereixen a que s'ha pujat a la vora d'un 30% el rebut de l'aigua...
Però de quan estem parlant en diríem en quantitat, eh? O sigui, en dos pessetes, en un euro, en mig... Parlem no tant de tant per cent, perquè a vegades el tant per cent pot semblar no pervers, però pot distorsionar una mica, perquè és el mateix un 30% de 2 euros que un 30% de 8.000 euros.
D'acord,
perquè...
us en poso un altre. Si separem la recollida d'escombraries de l'IBI, i per tant la desintegrem del seu dia que fou integrat, amb el deute que hi ha amb l'empresa de la neteja, pagarem força de les escombraries quan sigui l'hora?
Jo no crec que força. Jo crec que nosaltres... Jo crec que, per exemple, si em preguntes què paguem d'IBI, et diria que poc.
Sí?
Sí. I ho podem comparar amb qualsevol municipi de Catalunya. Diria que poc. No? Sí, perquè sí, clar, si em preguntes lo que podies tenir sensació de que paguem molt, no? Jo crec que de l'IBI estem pagant molt poc comparats amb altres llocs, amb altres països, amb altres realitats, no? I sobretot a Catalunya. Jo crec que el fet de no tenir una revisió del cadastre des de fa tant de temps, pues, ha fet que el nostre preu pues, quedés a un punt. El fet de no haver augmentat els impostos, perquè no s'han augmentat en aquests 8 anys, a lo millor en alguns anys l'IPC, en altres congelats, i tal, pues, també ha fet que tinguessin aquesta repercussió. Per tant, jo crec que estem pagant poc. No vull dir que hem de pagar molt, però que com a mínim també evidenciem que estem pagant poc. Igual que tu em deies que hi ha una sensació de que l'aigua a lo millor està pagant molt, pues, jo crec que en l'IBI estem pagant poc.
Ho heu dit així en veu alta algú, regidor?
Sí. Perquè jo crec que és veritat. Si ho comparem, si nosaltres els nostres habitatges...
Ah, us ho plantegem diferent. Sitges, que és un poble car, paga un IBI baix?
Jo crec que paga un IBI baix.
Però Sitges és un poble car. Continua sent un poble car?
És un poble menys car que fa 4 anys. És un poble menys car, però continua sent car. Però que el preu de l'habitatge no és el preu que està en el rebut. El preu de mercat no és el preu en el qual està calculat l'IBI. I si no, qualsevol persona miri el seu rebut de l'IBI...
Déu no se'n guard, no?
No, jo ho dic perquè tu m'estàs dient que és un poble car. El poble car és per el preu de venda de mercat. Però si tinguessin que vendre per el preu que posa en el rebut de l'IBI, pues, bueno, s'ho trauran de les mans, perquè tothom ho compraria. Perquè seria un poble molt barat, eh? No sé si m'has entès.
Sí, perfectament.
Per tant, jo crec que tenim el que tenim. Jo crec que tenim un IBI molt bo, sí, molt, molt, molt saludable, que això és, a tota la família, quan hem de pagar l'IBI, doncs es va molt bé, però que jo considero que és baix.
I a partir d'una certa reflexió col·lectiva cada, no sé si dir cada 4 anys o cada moment en què van vaques magres, aquesta reflexió sobre els impostos sempre es posa sobre la taula. Els impostos així en general o sobre allò que s'ha de pagar per tenir determinats serveis o sobre els serveis que els municipis i que els ajuntaments han de donar, que els correspon per llei, els que no els correspon per llei, els que s'afegeixen o els que no.
A veure, jo crec que no del tot veritat, eh? O sigui, jo crec que nosaltres vam estar aquí amb la campanya 2007, i jo crec que l'any 2007 vam parlar molt poc d'impostos. O sigui, en el 2007 es va parlar molt poc d'impostos. Per què? Perquè ja teníem, veníem de 4 anys de govern, i teníem clar, doncs, quines eren les, els ingressos i les despeses en aquell moment.
Sí, sí, per això us dic que quan van mal dades, aleshores diguem-ne que torna a sortir això, no?
És veritat que era aquesta vegada hi ha crisi. És veritat que aquesta vegada també tenim l'amenaça real de retallades per part del govern de la Generalitat, i això també afecta. O sigui, quan la Generalitat de Catalunya està dient els serveis els heu de pagar vosaltres i no us donarem els recursos que us donàvem, doncs també això ens preocupa. O sigui, que també és veritat que tant per la part, també hi ha una reducció d'aportacions de l'Estat, perquè o sigui, en el moment que hi ha reduccions d'ingressos, quan hi ha retallada per part del govern de la Generalitat, doncs també és veritat que hem de replantejar-nos, però en el cas de Sitges, jo crec que quan vam aprovar el pla d'ensenyament, que jo crec que ho vam aprovar en el 2009, ja parlàvem dels ingressos que s'haurien de produir el 2011, 2012, 2013. Ja ho dèiem, i ho dèiem públicament, dient, volem fer això. I això ho dèiem en el 2009. O sigui, no ho dèiem ara, el 2011, perquè hi ha campanya electoral, no? Sinó que ho dèiem quan vam aprovar el pla d'ensenyament.
No creieu que hi hagi hagut mala gestió?
No, jo no crec que sigui mala gestió, sinó que hem tingut una situació que no esperàvem.
Mala sort?
No esperàvem. Jo simplement que penso que no esperàvem. Ningú era conscient que tindríem la crisi que teníem, i potser pues, crec que hem trigat una mica en reaccionar, que seria la responsabilitat que podíem donar-nos en aquest sentit, que no hem actuat potser a la contundència que hauríem degut, però també és veritat que hi havia temes que ja estaven assumits, estaven tirats endavant, que també era molt difícil tirar-los enrere.
Com ha de ser, per tant, aquesta propera legislatura? Perquè vist com acaba l'actual, diguem-ne...
Jo crec que és una legislatura amb molta il·lusió, amb molta imaginació, amb molta seriositat, tant els ingressos com les despeses.
Estan les coses per il·lusionar-se?
Sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que hi ha projectes... Jo crec que Sitges és un poble que sempre ha d'estar il·lusionat, que sempre tira endavant i que hi ha projectes per estar il·lusionat. Jo crec que el tema Qualia és un projecte per il·lusionar-se, treballant durament, i jo crec que ja en el món de la cultura, en el món de l'educació, en diferents àmbits, podem il·lusionar-nos molt.
Feia temps que no en parlàvem, però com ha acabat l'exposició de Luther King? I tot aquell escandall de xifres i tot aquell escandall, i gairebé us començaríem preguntant si us sap greu que dins del balanç general Gaby Serrano hagi sortit o surti aquesta exposició enmig de tot plegat.
No, la veritat és que estic molt content d'aquesta com d'altres, eh? Jo crec que hem fet moltes exposicions, jo crec que hem après tots d'experiències. Quan nosaltres vam començar i ho vam explicar, aquesta exposició, doncs, tampoc sabíem que vindria una crisi i que seria difícil tirar-la endavant. Jo crec que hem treballat molt per tirar-la endavant. Jo crec que el número es tindrem, suposo, definitiu, perquè falta una itinerància, doncs, al mes de maig-juny. I bueno, jo crec que al final de tot, doncs, tindrem uns números que aniran pel dèficit que nosaltres vam pronosticar. A mi el que em sap greu és que s'ha parlat molt de quantitat totals, i no s'ha parlat dels ingressos recaudats. I que, per tant, es parla molt, inclús en algun stand d'algun partit polític, doncs he vist la quantitat de diners, però no es parla dels ingressos que s'han produït per fer el balanç, perquè jo crec que és molt fàcil dir, doncs, hem gastat els diners, que són molt menys els que s'han gastat, perquè amb la crisi, doncs, també s'ha reduït molta cosa, però que es posa la quantitat que en el projecte inicial hi era, però no es posa ni s'actualitza quina la despesa, que tenen la informació, perquè la van demanant al ple cada X temps, i per tant disposen de la informació, una part de la informació, i no actualitzen, i diuen, doncs, es van gastar tant, però han ingressat tant. Con lo qual, fem la resta i veurem que... Jo crec que al final d'aquest projecte serà un projecte que el poble de Sitges sortirà guanyant. El poble de Sitges ja ha sortit guanyant en, una, en un àmbit que algú pot valorar o un altre no pot valorar, que és l'impacte mediàtic, que és, doncs, si vam sortir a diferents mitjans de Catalunya quan vam dir que marxaven cap allà, doncs això, això té un preu, en el sentit aquest. Quan hem sortit en alguns mitjans on ha anat a l'exposició, doncs també té una repercussió, perquè quan la gent calcula, o una empresa qualsevol, el seu departament de màrqueting calcula la seva presència en tal diari, doncs això val tants diners en l'ERE o no sé què, no? Per tant, jo crec que a part d'aquest guany, jo crec que al final sortiran molt bé els números i que el poble de Sitges sortirà guanyant. Haurem fet una activitat, com deia, que el poble de Sitges ha sortit a molts jocs, ha fet una experiència, jo crec, interessant o original. I després també el que jo crec que és important és que hem pogut portar a artistes locals a molts indrets, dintre d'artistes internacionals. Jo crec que hem pogut ubicar artistes del nostre poble amb artistes de renom internacional, i que per mi, i ho he dit moltes vegades, és la millor manera de promocionar els nostres artistes locals.
Fins a quin punt algú li pot dir al regidor, escolti'm, doni'm col·lecció de cromos com la col·lecció de la història de Sitges o l'exposició de Pere Jou i no em doni tant Luther King o Vicente Alexandre?
Pues, perquè mira, en aquestes 7 anys són 2 i les altres són 6. No? Jo et dic, i no conto la col·lecció de cromos, eh? I aleshores jo et diria que si miréssim també la balança d'ingressos i despeses és diferent, perquè és veritat, jo tinc els números d'algunes exposicions de l'Utrillo, del Jou, i són el que són, la realitat econòmica és la que és, no? Però jo crec que hem fet 6 exposicions, del que jo dic històriques, en aquest període dels 8 anys, i hem fet 2 que tu m'anomenes. I per tant, jo crec que està molt ben equilibrat, inclús les despeses estan, diríem, s'han gastat molt més en les 6 exposicions que en aquestes 2 exposicions, però molt més, i que hi tenim la col·lecció de cromos, que jo crec que jo no diria que és una exposició, perquè és veritat que tenim una exposició, però que ja ho tenia molt clar en el 2007, quan al novembre, i això ho va dir el Roland, vam seure per primera vegada el Roland i el Quico Rovira, en el setembre de 2007 començàvem a treballar aquest projecte. I també a mi m'agrada treballar en projectes a llarg termini, perquè això em permet poder assumir la despesa en diferents exercicis i poder pagar els que han de treballar en diferents pressupostos econòmics, que en un pressupost únic seria molt complicat tirar endavant. Això ho vam fer amb el Luther King, això ho hem fet també amb els cromos, i que jo crec que no és incompatible res. Jo crec que al final, com deia abans del model, jo crec que hem de continuar fent grans projectes d'identitat del poble, com pot ser el Jou, com pot ser el tema dels cromos, que a mi m'encanta la col·lecció de cromos, però molt, estic enamorat d'ella, però també no és incompatible anar a promocionar els nostres artistes locals amb projectes d'àmbit exterior, i que potser el que hem de fer també és avançar més, el que deia abans, en l'intercanvi, en fer fórmules imaginatives. Nosaltres ara hem facilitat, fa 2 setmanes, hem facilitat una exposició de Miguel Condé que s'ha fet a Marbella, en el Museu del Gravado de Marbella, gràcies a l'Ajuntament de Sitges l'ha facilitat. Aquesta exposició del Condé la tindrem a Sitges el 15 de juliol, estarà aquí, però a canvi, el Museu del Gravado de Marbella, que és un dels museus més importants que hi ha a Espanya, si no és el que més, doncs es deixarà una col·lecció amb Picassos, Dalís, Tàpies i tal, perquè estiguin a Sitges i poder fer una exposició amb aquest material. Per tant, jo crec que hem de buscar, primer, que la despesa es redueix moltíssim, perquè al final el que estem fent són intercanvis, el que estem fent és préstec d'alguna manera, i jo crec que aquest és un camí que hem d'explotar més i hem de tirar endavant, perquè en època de crisi hem d'intentar gastar poc.
Hem començat per 3 cireretes, acabem amb una espina, i a veure si el regidor encara pot garantir, com més o menys anava garantint a cada conversa, que la Biblioteca Santiago Rusiñol finalment tindrà aquesta dotació pressupostària per poder fer l'obra.
Jo estic totalment... Bueno, jo ho desitjo i estic convençut de que la tindrà. Jo crec que...
Està en procés encara això?
Estem treballant en la recerca, també inclús hem demanat a una entitat financera en la seva obra social a veure si pot ajudar-nos també a tirar-lo més endavant.
Encara fan obra social?
Sí, n'hi ha. Inclús ara diferents, fusionades i tal, però sí que tenen, sí, bueno, estan obligats. Per ara estan obligats. Quan siguin bancs, no ho sé, però jo crec que també, perquè com tenen tant patrimoni, les obres socials, hauran de continuar pel seu patrimoni. Però bueno, jo crec que l'important és que sí que tenim la il·lusió i la voluntat de que la biblioteca pugui ser restaurada, perquè pensem que primer patrimonialment és molt important i per la seva activitat i pel fons que disposa, doncs és una obligació que en tenim.
Tanquem la roda de portaveus amb Gavi Serrano. Gavi Serrano, gràcies.
A tu.
Hem estat 4 anys també amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds analitzant la vida política sitgetana. Són les 11, notícies en connexió amb Com Ràdio d'aquí 5 minuts. Tornem precisament per parlar de l'exposició de Pere Jou inaugurada el passat dissabte i per escoltar l'acte inaugural. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.